Doncs serà un altre dia, perquè s'acaba el temps del programa. Nosaltres tornem demà a la competència. Feu bon dash! Sí que hi és, sí, el Marc Giró hi és, concretament al passadís de la ràdio. Esperem que algú li digui que ja és hora i vingui cap aquí.
Mentre, ja venim, però a poc a poc.
Mentre arriba Marc Giró a l'estudi de RAC1, nosaltres donem la benvinguda als nostres companys d'informatius. Avui me la jugo perquè no tinc el paper davant.
No te la juguis. Núria Travessa, podria ser...
Me la jugo.
Te la jugues o fas un genet?
Me la jugo. Núria Travessa, bon dia.
Bon dia.
De moment, una d'una. Albert Bassas, bon dia.
Bravo, bon dia.
Bon dia.
Bravo, sí, senyor. Me l'he jugat i he
guanyat.
Què
has guanyat?
El que no tenim és la frase amb la que donem pas als companys informatius, bàsicament perquè s'ha penjat l'ordinador, per tant, endavant.
Endavant.
Tu mateixa, Núria, sí.
Salut admet que la situació a CAPs i hospitals es complica i avisa que cal prendre més decisions. Sobre la taula ja hi ha confinaments perimetrals i fins i tot el toc de queda que s'aplica, per exemple, a París. I és que la situació s'agreujarà perquè la pandèmia no dona treva. Avui les dades han tornat a empitjorar molt. S'han disparat tant el risc de rebrot com les hospitalitzacions, els ingressos a les UCIs i les morts notificades. El director del CatSalut, Adrià Comella, admet que els hospitals s'han duplicat els ingressos, però assegura que encara no estan al límit.
Estàvem parlant només fa 300 setmanes d'un volum d'ingressos entorn a 200 i l'última setmana estem parlant del doble, 400. Això vol dir la tendència és a créixer i és aquest creixement en forma habitualment donada. Amb llits de crítics, tres quartes parts del mateix. Per tant, la situació ens indica clarament que estem davant d'una segona onada i cal prendre decisions.
El risc de rebrot avui se situa als 466 punts, 28 més que ahir. De fet, és el nivell més alt de tota la pandèmia. Hi ha 1.385 pacients als hospitals, 77 més que ahir, i d'aquests 239, 25 més estan a l'UCI. Les últimes 24 hores s'han notificat 51 morts, són xifres del maig, i s'han confirmat també 2.855 positius nous. A les escoles, el 3% d'alumnes estan confinats, són gairebé 43.500 estudiants de 1.909 grups, 125 més que ahir. També estan aïllades 2.000 persones més entre professors, treballadors dels centres i personal extern. Però només una escola del Barcelonès continua totalment tancada. És la llar d'infants Nexa. L'Ajuntament de Madrid ha suspès les cavalcades de Reis que organitzen els districtes i admet que perilla també la central. N'acaba de parlar l'alcalde José Luis Martínez Almeida.
Nosotros estamos trabajando en diversos escenarios para tenerlo todo previsto en función de la situación sanitaria que vivamos en Madrid en ese momento. Y por tanto, ni se puede afirmar contundentemente que vaya a haber, ni se puede negar que no vaya a haber cabalgata. Tenemos que estar a la evolución de los acontecimientos y a la situación sanitaria. Lo que sí le digo a los madrileños es que la decisión se tomará porque todos los escenarios estarán previstos en función del momento en el que nos encontremos.
En relació al toc de queda que ha posat sobre la taula avui el govern de la Comunitat Madrid, Martínez Almeida demana a les administracions que no llencin globus. Pablo Casado defensarà la posició del PP al debat de la moció de censura de Vox que arrencarà demà al Congrés. Ho ha avançat la portaveu del partit, Cuca Gamarra, en una entrevista a Televisió Espanyola.
El Partido Popular es un partido serio y además muy predecible en las cosas que tienen que ver con el parlamentarismo, y siempre el presidente del partido ha sido quien ha llevado a cabo la moción de censura y a día de hoy, esta hora, no creo que vayamos a cambiar.
Els populars no donaran suport a la moció, però no aclareixen encara si s'abstindran o votaran no. Esquerra, Republicana i Bildu tenen més clar. Gabriel Rufián, però, hauria preferit un boicot de la resta de partits de Vox, i Maite Aizpurua, la portaveu de l'Esquerra Abertzale, reclama un front comú contra l'ultradreta.
Lo mejor hubiera sido en esta moción de censura no hablar. Que nadie participara, se quedaran Garriga y Abascal hablando solos. Pero esto, si no lo compra PSOE y Podemos, no tiene ningún sentido. Y no lo compran.
Creo que, además de confrontar con Vox desde la palabra, también hay que confrontar con la extrema derecha con hechos.
El debat arrencarà demà a les 9 amb la intervenció del diputat de Vox, Ignacio Garriga, que és qui defensarà la moció i no tindrà límit de temps. I el Consorci Forestal de Catalunya demana a les administracions mesures per regular l'accés al medi natural després de les aglomeracions dels últims caps de setmana al Montseny. El Consorci, que agrupa propietaris forestals, denuncia que hi ha hagut un increment descontrolat de consum de natura que degrada espais singulars i afecta la biodiversitat. Es queixen que al cap de setmana centenars de vehicles ocupen espais protegits i que deixen moltes deixalles al bosc. El Consorci lamenta en un comunicat que es fomenti aquest consum desmesurat de la natura alhora que es limita la gestió forestal sostenible, i reclamen als grups del Parlament que impulsin un debat sobre política forestal. El 60% del territori català és bosc. Ara els esports.
Amb l'Albert Bassas.
i la seva sintonia, que no arriba mai últimament. Mare de Déu.
El programa d'esports de l'Albert Bassa.
Carrera de Girona, la sintonia també.
És el retorn.
Ara, ara. El retorn des de Girona, quina meravella. Quin temps fa aquí,
Girona? I per començar, Girona, mira, fa solet. Ara ha començat ennuvolat el dia, però s'ha aixecat una miqueta. Veurem.
Fantàstic. Jo és que encara estic impactat amb les declaracions de Cuca Gamarra, la portaveu del PP, que no hem entès res, perquè jo no sé per què posen portaveus que no saben parlar. O sigui, parlar sàbals, o sigui, fonèticament emeten fonemes, però què ha dit aquest senyor Cuca Gamarra sobre la moció sense una miqueta estupefacta, estic atònit. Digues, els esports ens animaran. No, Núria, no trobes. No
sé què. S'ha fet enrevesat per venir a dir que serà Pablo Casado. La tradició del Partit Popular, que sempre és el líder.
Però el líder i tal.
S'ho ha complicat, per dir.
Complicat, mare de Déu, Cuca. A veure, noi, els esports interessen moltíssim.
Doncs per començar, deixa'm disculpar-me i reconciliar-me amb l'afició de l'Hospitalet després de no saber... I que vau arrencar la temporada en derrota, I no contra el Barça B, que ho devia somiar, sinó contra el Badalona.
No calia tornar a treure el tema, ja vam fer
l'esmena. No, sí. Les meves disculpes cap als aficionats més il·lustres de l'Hospi, començant per tu, que d'altra banda, també et diria que si sou tan il·lustres, potser sou vosaltres els que hauríeu de saber què fa el vostre equip, dic jo, però bé, això és un altre tema.
Soc aficionat a l'esport honoríficament. I això no vol dir que hagi d'estar... que hagi de saber les coses de l'esport. Jo dono la
doncs el cas és que
has de fer el primer partit
de la temporada.
No, això m'encantaria.
Com?
Que hauria de fer el marc el primer xut, algun partit, no?
Com a les folclòriques de la postguerra.
Sí. Ara amb el Covid està més complicat, però home, sí que algun gest haurien de tenir en aquest sentit, jo crec.
Jo hauria d'anar allà a instal·lar-me.
Doncs res, que ja ha començat la temporada oficial per vosaltres, Giro, i per tant, ja t'estàs mirant tots els partits de l'Hospi cada cap de setmana, començant per aquest dissabte, que jugareu a casa el primer partit a les 7 contra Lleida.
Fantàstic, veus això?
Però, dit això,
com havia passat, no havia passat mai a RAC1 un informatiu dels esports parlant de l'Hospi, que està a segona
B. Sí, alguna vegada sí, jo t'ho havia fet, sí, a segona B. Dit això, avui també arrenca la Champions, i ara aquí l'Ernest es podria posar l'himne de la Champions una mica, perquè comença avui i en partit pel Barça, que jugarà contra el Ferencváros a les 9 del vespre. Ronald Koeman ja ha donat la llista de convocats aquest migdia a les 12, amb els mateixos futbolistes que en el darrer partit contra el Getafe, llista, per tant, sense novetats, sense Ter Stegen, sense Alba i sense Umtiti, que són les tres baixes per lesió. I de cara a demà jugarà l'Atlético al camp del vigent campió, el Bayern de Munic, i també el Madrid, que rebrà el Shakhtar, potser sense Ramos, perquè aquest matí no s'ha entrenat amb molèsties. I no oblidem que som a la setmana del Clàssic, aquest dissabte a les 4.
Mira, 400 anys després ha aparegut la sintonia de la Champions. Així m'agrada
més, perquè de fet els nostres. Ja anava a parlar de ciclisme, ja, imagina't.
Doncs ara t'aguantes i farà parlar de ciclisme amb la sintonia de la Champions. Ja que l'hem trobada, l'amortitzarem. Clar que sí, mira que bonica és.
Si no, mentrestant, que busqui la de la Vuelta, que avui comença,
no,
per dir-ho destacada a partir d'avui.
Que no acabarem mai.
amb una edició de 18 etapes, 10 de les quals de muntanya, avui la primera, entre Irún i Arrate, amb tres ports de tercera categoria i un de primera, 2 quilòmetres per la meta, una ronda espanyola que per primer cop coincideix uns dies, per culpa també de la pandèmia i de la reestructuració del calendari, amb el Giro, que encara s'està disputant, i on avui és notícia el colombià Fernando Gaviria, que ha donat positiu en coronavirus per segon cop. I jo diria que és el primer esportista així professional que sapiguem, que coneguem nosaltres, que s'ha tornat a contagiar una segona vegada.
El biocolombià, que em va tractar molt bé, sempre ho dic, estic a favor de Colòmbia en general, perquè vaig tenir un noi que em va tractar formal. Jo no puc allargar ara perquè són la una i a més no quedaria... No.
Però sempre que parlo d'alguna cosa has tingut un nòvio d'aquella cosa,
sí,
pot ser o no?
Sí, perdona, perquè jo he tingut un cos, ara perquè estic en plena retirada, perquè m'estic convertint en un senyor apoltronadíssim, que no deu ser una paraula ni catalana, però jo, perdona, tenia unes cames, tenia uns pectorals, tenia uns braços, tenia uns llavis, he tingut unes habilitats que jo no les he desaprofitades, m'entens? Jo no he estat una figureta de porcellana a una peana. Jo he baixat de la peana. Mira. Jo he entregat el meu cos a l'amor. Home,
doncs me l'apunto.
És que no esteu ja un programa RAC1 així com així, eh?
Home, què et pensa? No, ara ja m'estic fent anar al cap, però jo he fet anar amor al cos. Jo m'he dedicat al cos. Passes, tu, clar, ara està tota l'estona amb els esports i aquí Girona, i la teva caseta, el teu hortet, la teva dona, la teva parelleta, el teu
coset, no?
I totes les cosetes aquestes que feia, però jo he estat, vamos, he estat portuari, jo, carinyo. Digue'm.
Doncs gràcies a aquesta secció d'esports T'hem conegut el nòvio d'Argúcies i el nòvio colombià ja.
Sí? Bueno, el colombià digues que va ser un amant, més amant. I el,
Ah, vale, O sigui, l'amant colombià.
Simpàtic.
Però que hi era nòvio,
no? I ara em sembla que és ric, el d'Argúcies. Què
dius?
Vas anar a les temps.
Sí, vaig anar a les temps, penso. En cas un blou, què passa que és calvo. Escolta,
Bueno, es pot tenir tot. I avui també tenim bàsquet. Partits ajornats de la CB a les 7. Barça Guipúscoa i a un quart de 10 Madrid Obradoiro partits. Com?
No, que la vaig dir, Guipúscoa també tenia... Per favor, que tinc el rol, jo no puc... M'estic entretenint.
Algun de Girona, per cert?
Bueno, d'Arbúcies, d'Arbúcies tenia una germana de Girona i anaven bastant. Que tenia un
Sí, per extensió, val, molt bé. Doncs això, partits ajornats de l'ACB per culpa de positius per coronavirus al seu dia, i també avui a 3:15 té partit la penya a l'Eurocup, que rep a l'Olímpic de Badalona l'Humana Reyer de Venècia.
Ja comentat això amb la Faia i la Soler.
Bueno, sí, ja algun nòvio de Venècia?
No, Venècia, nòvio no, però jo tenia una tia que vivia a Venècia, si vols.
Bueno.
He tingut molts nòvios i moltes ties. Escolta'm, has acabat ja aquest avorriment de llista de partits i tal? Doncs anem pel temps, perquè està a punt de ploure a Barcelona i a mi em fa... Volia anar a passejar els gossos allà i no el podré anar. A veure, digue'm.
En tot cas seran quatre gotes, El cel de moment mig ennublat o fins i tot tapat durant la tarda, amb aquestes quatre gotes en punts de la costa i del prelitoral i algun ruixatge més fora al Pirineu de Lleida. L'ambient serà semblant al d'ahir, amb moltes temperatures al voltant dels 20 graus i alerta amb les ventades al Pirineu. Demà algun ruixatge a les comarques de Lleida al matí i al Pirineu a la tarda, amb ventades fortes també encara al Pirineu i les temperatures una mica més altes.
Mira, et vaig a dir una cosa, vosaltres dos teniu molt mèrit, tant l'Albert Bassas al seu programa d'esports com l'Olivia Travessa. Per aguantar-me a mi, jo trobo que té molt mèrit, soc intensiu. Sí, ja m'ho deia el meu amic colombiano. Però aguantar l'Agnès Ferrer, això sí que trobo que és de Creu Sant Jordi. Moltíssimes gràcies, companys. Fins demà.
Fins demà.
Sou
adéu, mesos. Fins demà.
RAC1, informatiu.
A RAC1, vostè primer. Amb Marc Giró.
Desde aquí te digo, cariño, si me estás escuchando el Monovi Colombia, que tengo el mismo teléfono, que consti. Bueno, avui aquest programa el farà per descomptar l'Ernest Ferrer, l'Ingrid Ripollès, que també ha tingut molts nòvios, has estat molt mona, tu també, i ara que t'estàs aprimant perquè t'estàs posant que ets quasi vegana, filla meva, tots et ronden, quina meravella.
Que passa gana, dius, o vegana?
No, és vegana.
Ah, vegana.
Ella gana no l'ha passat mai perquè és molt llesta. Escobolatos són feministes. La que també és feminista i no ha passat mai gana perquè és llesta és Lucía Ligmaida des de Madrid. Què tal estàs, estimada?
Doncs mira, aquí estem. Plou moltíssim a Madrid.
Ah, sí? Ah, doncs mira, així fareu la cosa que està del toque de queda i ja el podeu anar a fer, ja el feu amb més, no? Perquè si plou, jo no surto. Marc Serena,
molt bon dia.
De Manresa al Món, també.
Sí,
fantàstic.
Sí.
Avui la cosa va d'això, de Catalunya Central, en dieu d'això, Perquè tenim l'honor de tornar a tenir en Raül Garrigasai, que va ser una de les primeres persones que es va atrevir a venir a que l'entrevistéssim, sense conèixer-nos de res, ell a nosaltres, vull dir. A més, un lloc que es deia Els Fundadors, editat per la Bernat Mitja, tornats al director editorial, ara ha escrit un llibre que es diu País Barroc, i nosaltres és el nostre fetitx. O sigui, jo el Raül Garrigasai, fàcil que faci, ara em digues, no, el Raül Garrigasai s'ha apuntat a...
Pàdel,
pum! L'entrevistaria. No? Estàs d'acord o no?
Bueno, no, és meravellós, estic agraïdíssim.
No, agraïdíssim estem nosaltres.
És de Solsona.
I a més és de Solsona, que ara parlarem
d'això. Sí, és la meitat de feina feta.
Escolta'm, anem a parlar d'un tema que, mira, és una mica trist, però l'hem de fer. Ha mort Federico Correa, als 96 anys, l'arquitecte, una figura indispensable, no només de Barcelona, de Catalunya i d'Espanya, sinó també d'Europa, un arquitecte, insisteixo, de primeríssima línia. I per fer-li un petit homenatge, volem parlar amb el senyor Ivan Pomés, vostè primer. Què tal estàs, Ivan?
Molt bé, Marc, molt bé. Una miqueta trist, però bé.
Ai, Ivan. Escolta'm, l'Ivan és arquitecte, a més és un dels amos del Flash Flash, del Jardineto, sobretot del Jardineto, el gestiona, fill també d'arquitecte, de dissenyador, vaja. A mi m'agradaria, Ivan, t'hem trucat i t'agraeixo molt que ens hagis atès, perquè sé que tu ets també un gran admirador de Federico Correa i m'agradaria moltíssim que ens en fessis un retrat personal per tal de fer-li aquest homenatge avui aquí.
Doncs sí, l'admiro moltíssim i la veritat és que estic molt agraït perquè, a veure, en realitat els seus deixebles naturals són més aviat l'Òscar Tusquets, el Clotet, que van ser alumnes seus. Jo, en realitat, he sigut una altra mena d'alumne, un alumne com molt natural, jo sóc d'una altra generació, és a dir, més jove. Jo podria ser, diguem-ne, alumne del Tusquets i del Clotet, per entendre. Però jo vaig néixer en una casa feta per al Correa, i llavors, d'alguna manera, jo he après d'una forma molt natural d'ell. Jo crec que he après més d'ell pràcticament visquent a casa meva que el que vaig aprendre a l'escola d'arquitectura, que no em sentin a l'escola d'arquitectura, però és una miqueta així. És a dir, ho vaig aprendre d'una forma natural, com estan posats els sofàs, les mides que tenien les coses, els desnivells, l'alçada dels esglaons, estava tot superpensat. Era preciós, la veritat.
Escolta, jo avui, llegint l'obituari que en Llàtzer Moix, que és un especialista en disseny i arquitectura, que escriu a La Vanguardia, no es perdin els seus articles mai, un obituari que titula Un dandi con vocación de servicio, a la foto que il·lustra l'obituari, jo diria que estan Federico Correa, el senyor Correa, i al fons hi ha un quadre pintat per ell que diria que és el teu pare. Tu l'has vist, aquesta pàgina de La Vanguardia, pàgina 33 avui a La Vanguardia de paper?
Jo he vist he llegit l'obituari del Llàtzer, i que està molt bé. I jo he vist el Federico va fer dos quadres amb el pare. Un l'estava fent ara, últimament. Inclús va trucar el meu germà per preguntar-li si portaven ell o no portaven ell per posar-li en el quadre. I va estar actiu fins al final. És a dir, realment, amb 96 anys, estar lo lúcid que ha estat fins al final és fantàstic. És a dir, qualsevol de nosaltres voldria arribar d'aquestes maneres en aquesta edat, no? Bueno, en aquesta edat que no arriba pràcticament ningú.
96 anys,
i tant. Voldria afegir respecte a ell, és a dir, jo el reivindico moltíssim com el pare segurament de l'interiorisme. És a dir, fins que van fer ell amb el seu soci, l'Alfonso Milà, fins que van començar a fer interiorisme, jo crec que es feia sobretot decoració. I amb ells es van plantejar realment els projectes d'interiors com un projecte arquitectònic més, no? És a dir, donava una miqueta igual la mida de les coses. Tu podies dissenyar un moble, podies ser... O sigui, al final eren dissenyadors i es prenien molt en sèrio un projecte arquitectònic, feien el programa, feien el llistat, la llista de necessitats absolutes, feien entrevistes a la gent per saber el que necessitaven. És a dir, primer establien un bon programa per acabar fent un bon projecte. I, diguem-ne, una miqueta, una arquitectura amb contingut, no? I jo crec que ells van començar a plantejar l'interiorisme realment com un projecte molt seriós. I d'allà surten coses com les oficines Olivetti, el Reno, el Flash Flash, el Jardineto, projectes d'aquests que van crear Escola Barcelona.
I tant. Ell deia, ho apunta en Moix també, al seu escrit avui a La Vanguardia, que l'arquitectura era un servei a la societat. Això és preciós. I a més, bueno, la reestructuració de l'Anell Olímpic, l'Estadi Olímpic és del Correa, el Museu de Vic també ho va ser. Tu l'havies conegut personalment?
Sí, era molt amic del meu pare, i a més tinc anècdotes molt maques. Per a mi, jo vaig fer, per exemple, el restaurant Igeldo, i ell em va trucar, perquè va estar i em va felicitar. Va ser la trucada més maca que he rebut mai d'algú per felicitar-me per un projecte.
Perdona, l'Igeldo és teu? És un projecte teu? Perquè jo hi vaig bastant, o hi he anat bastant.
L'Igeldo és un projecte meu, i després... Diguem-ne, també he tingut l'osadia de fer el Jardineto, de fer la reforma del Jardineto, que ha sigut un patiment bestial, perquè quan estàs, fent una reforma, uns certs canvis d'un projecte d'una persona que admires tant, doncs va ser un patiment bestial. A més, amb una pressió per part de tot el gremi, no?, que et deia...
I de tot Barcelona, estava tot Barcelona pendent de tu, a veure què feies, clar.
Sí, t'ho dic en sèrio, és a dir, no dormia les nits, era horrorós. Al final van fer molt poca cosa, però va ser una reforma que també va guanyar un premi FAT, és a dir, va ser el premi FAT primer del Jardineto en el 74 i després amb la reforma del 2013.
El Federico Correa et va dir alguna cosa de la reforma del Jardineto?
Va arribar a dir que no entenia com no ho havia fet abans de la festa que vam fer, no? Era un tio molt generós, fantàstic, i jo, diguem-ne, jo crec que el projecte és totalment d'ell i d'Alfons, i nosaltres el que vam fer van ser uns bons intèrpretes, Vale? Ells van ser com els compositors i nosaltres vam continuar amb la interpretació del projecte. I aquesta va ser la virtut del nostre projecte, el respecte absolut cap a ells.
Escolta'm, moltíssimes gràcies un cop més. T'he d'agradir que ens hagis atès. I Ivan, acabo l'entrevista també recomanant l'entrevista que no t'he fet, vull dir, la xerrada que hem tingut per honrar el Federico Correy, per acostar-lo a qui no el conegués, però és impressionant llegir-se l'entrevista que la Nacho Zabalbaescoa li fa aquest mateix diumenge. Va publicar El País, al suplement del País, una entrevista al Correy, l'última entrevista, que és una entrevista fascinant, perquè ell era un personatge fascinant amb una vida trepidant. Ha mort Federico Correa. Ivan, moltíssimes gràcies i seguim en contacte. Ens veiem aviat. Que reobri el Flash, que reobri el Jardineto. Ens retrobem.
El restaurant nou, el Croma, que està inspirat en el Flash.
Exactament, que en vam parlar l'altre dia. L'hem de visitar. Això n'hem de parlar, n'hem de parlar també d'aquest. Una abraçada ben forta.
Moltes gràcies.
Fins ara, moltíssimes gràcies. Mira, i de Barcelona ens n'anem a Berga, tu, al Berguedà, perquè tenim a l'altra línia al telèfon a la Rosa Cerarols, vostè primer.
Hola.
Hola, estimada. Hola, estimada. Escolta'm, tu ens has de parlar, Rosa, d'una exposició que es fa al convent. I ho hauràs de fer d'una forma, tal com hem quedat, compacta, intensa, clara i genial.
Bé, doncs, a vostè primer us volíem presentar una exposició que hem fet al convent que es diu Necessari. És una exposició de fotoperiodisme narratiu que considerem que és important que tothom la vegi i consisteix en posar en format expositiu doncs treballs que s'han anat fent durant 5 anys en la revista 5W Baixes, que és una revista de fotoperiodisme narratiu i que podeu contemplar de forma gratuïta fins al 31 d'octubre. Com tu has dit, al convent de Cal Rosal, al costat de Berga.
Escolta'm, hi ha alguna activitat a l'entorn de l'exposició? Per exemple, una taula rodona, em sembla que aquest diumenge, oi?
Exactament, aquest diumenge, a 2:15 del migdia, tenim l'última taula rodona en el marc de l'exposició i que anirà al voltant del tancament legal d'Europa. O sigui, parlar una mica d'aquestes... De la crisi que tenim al Mediterrani, de la crisi de valors que tenim a Europa, a partir del treball del fotoperiodista Santi Palacios, que estarà a la taula rodona. Una taula rodona que moderarà Carles Solà, que és també un periodista berguedà.
Absolutament.
I que comptarem amb la presència també de Blanca Garcés, que ens donarà una visió més des de la perspectiva acadèmica. Ella treballa al CIDOP. Tindrem el Santi Palacios, tindrem a la Maribel Izcue, que és periodista i redactora de la revista, i esperem que també pugui pujar algun representant del col·lectiu Top Manta per parlar doncs, de tots aquests temes des de la perspectiva de la gent que també ho ha viscut.
Això serà fins al 31 d'agost gratuïtament l'exposició Necessària al convent de... Ai, fins al 31 d'agost, mare de Déu, no sé que fos fins al 31 d'agost, però bueno, fins al 31 d'octubre, jo m'he plantat ja a Formentera, fixa't tu. El 31 d'octubre l'exposició Necessària de fotoperiodisme amb aquesta taula rodona diumenge. Que la gent estigui atenta, perquè resulta, Rosa, que primera dissabte, però ara és diumenge, jo crec que això pot ser molt interessant. De totes maneres, això del convent, amb K, que és aquest centre cultural completament lliure, lliure perquè a més no té subvencions, s'autogestiona, no? És una cosa que és increïble, jo crec que és una cosa única a Europa, doncs n'haurem de parlar i t'emplaço, si tu fessis el favor, a parlar-la divendres vinent, no el següent, el 30, em sembla que hem quedat.
Doncs mira, abans de tancar l'exposició, serà un plaer.
Serà un plaer per nosaltres. La Rosa Cerarols, del convent...
Dir-vos que aquesta exposició, realment els treballs que hi ha exposats són de moltíssima qualitat, expliquen realitats sovint que no són pròximes a nosaltres perquè els mitjans de comunicació convencionals no ens les expliquen, i és important aproximar-se a través de la mirada d'aquests fotoperiodistes que s'hi juguen la pell per intentar explicar-nos històries més enllà de lo que seria el tuit i més enllà del que seria la informació periodística convencional.
Escolta'm una cosa, doncs moltíssimes gràcies. Queda dit, i a més pensem pujar a veure el convent abans d'arribar a Berga, a l'antiga colònia
russa. Sortida 92.
Sortida 92, exacte. Sí senyora. Moltíssimes gràcies, estimada. Fins gràcies. Divendres 30, que hem de parlar del convent. Hem de parlar del
perfecte.
Convent perquè escoltam. Sí senyor.
Molt bé, gràcies. Bon dia.
Gràcies.
Vostè primer. Adeu. A RAC1, amb Marc Giró.
Saps què ha passat, Raül Garrigasai? Que clar, com que jo sóc un fan total del Correa, he trucat un poc més que perquè fes el retrat, però també teníem aquesta exposició que jo volia moltíssim parlar-ne, és que ho hem de fer tot, escolti, això sembla el pavo de Navidad, saps? Que el vas omplint. Però jo crec que ha estat molt bé. A veure, mira, en Raül Garrigasai és l'escriptor. Jo m'he quedat sorprès perquè acabes de fer 40 anys, llavors un altre que ens torna a deixar malament, diguéssim, un paio de 40 anys, que és un coco, cobrets, és l'editor de la Bernat Metge.
Sí.
Tu et vas fer famós, bueno, a nivell d'escriptor, perquè el 2017 vas escriure Els Estrangers, era?
Els Estranys.
Els Estranys, perdona. Uh-huh. I vas venir per aquí dels fundadors, has també escrit un llibre que es diu La Ira, l'Ira, sí. Aquesta sèrie que estan fent sobre els pecats capitals. Uh-huh. Però avui volem parlar d'un llibre molt curiós, que ha editat l'Avens, que són simpatiquíssimes.
Molt.
Doncs Tinacta, que es diu País Barroc. País Barroc. Llavors, aquest llibre ve d'uns articles que tu havies fet per l'Avens, no? Sí. És la reconstrucció d'aquells articles. Explica una mica això, la construcció del llibre, com apareix, per què?
Sí, l'Avens, la revista l'Avens, cada any té un escriptor convidat que fa una sèrie d'articles de tema molt lliure, de menes molt diferents, i després en alguns casos aquests articles es reelaboren una mica per acabar convertint-se en un llibre. I en el meu cas jo el que vaig fer va ser una sèrie d'articles intentant furgar en la memòria, intentant furgar en els llocs que jo he viscut més intensament, intentant acostar-me a persones que m'han marcat, des del meu avi fins a persones que he conegut després en altres moments, i n'ha sortit un llibre que és una, suposo que és una barreja de memòria, de reflexions, de declaracions de principis també. O sigui, també és un llibre que presenta una actitud, per dir-ho així, davant el món, i que explica el país barroc del títol, o sigui, en el sentit més estricte és el solsonès, si vols, o sigui, és aquell país barroc, és un país on hi ha molt barroc i a més té trets que després en parlarem, de què pot ser el barroc, potser, però també és una visió, és una actitud davant la vida, no?, i davant el món. Intenta explicar això, el llibre.
Jo tinc la sensació que tu has escrit aquest llibre, m'hi ha quedat poc, però tu has escrit aquest llibre, has fet 40 anys, i t'has com alliberat, estàs com relaxat.
Sí, tens tota la raó, molt bé, sí, molt ben vist. Perquè a més va passar una altra cosa, que és que el llibre va coincidir, el llibre està escrit, o sigui, els articles estan escrits abans de la pandèmia, però el llibre ha sortit després, bueno, en plena pandèmia,
sí,
vaja.
Clar.
I, per tant, ve després d'un naufragi col·lectiu. O sigui, ara aquest llibre el tinc com una mena de mulet, diguéssim, de les meves últimes declaracions de principis abans que s'enfonsés tot. I trobo que, vaja, potser encara tot té més sentit, perquè en un moment en què les coses que donaven per fetes desapareixen, no? Des dels bars, les trobades amb els amics, totes aquestes coses, en què veiem que allò que ens imaginàvem que podíem fer d'anar de vacances a l'altra punta del món, tot això s'ha acabat i no sabem quan tornarà i no sabem si tornarà, és que potser no torna. Doncs en un moment així, un llibre que intenta afirmar allò, conviccions molt bàsiques, coses molt, molt, molt properes i molt íntimes, doncs trobo que és una cosa que va bé en aquest context.
I tant, no?
Que necessitem això, em sembla.
Tu apuntes que el nostre barroc és de fusta pobra, que vol semblar rica i a més fa de bon cremar.
Sí, el barroc fa de bon cremar. El barroc, l'any 36, vam fer una crema de barroc espectacular. O sigui, hem de pensar que l'any 36 totes les esglésies tenien altars de fusta, barrocs, i la immensa majoria els vam cremar. Els van cremar els nostres avis o els nostres avantpassats.
I va haver una operació fins i tot d'estat, no?, per cremar barroc. No? Tu parles d'un Zamora, o com es diu aquell?
Sí, bé, però això és anterior. El segle XVIII... Sí, ui, això sí, ens porta molt lluny. O sigui,
el barroc s'ha anat cremant, bon cremar i...
Perquè, clar, és que hi ha dos barrocs. O sigui, d'una banda hi ha el gran barroc europeu que coneixem, el barroc de Bernini, de Velázquez, de Rembrandt, tot això, no? Però el barroc del qual parlo jo és una altra cosa. És un barroc popular, és un barroc pobre, fet de fusta, és l'art que he vist jo de petit passant.
El Santuari del Miracle, per exemple.
El Santuari del Miracle, per exemple. I aquest art... És un art que sempre ha sigut molt menyspreat per tothom i per nosaltres també, vull dir. I menyspreat perquè perquè això, perquè era molt pobre, perquè era exagerat, perquè era exuberant, no? Perquè ens recorda els pessebres, el pessebre ve d'aquí, també, o sigui, les figures del pessebre venen d'aquí. I això que deies tu del Francisco de Zamora, el Francisco de Zamora era un personatge molt interessant, era un oficial borbònic del segle XVIII que es passejava per Catalunya i prenia notes, i és molt interessant els seus diaris perquè explica coses dels llocs, i les explica naturalment des del punt de vista d'un professional del poder, perquè si m'has de conèixer el territori per controlar-lo, no? Uh-huh. I això coincidia en una època en què l'art oficial promogut per l'Acadèmia de San Fernando, Madrid, tot això, era l'art neoclàssic, claro. L'art de formes netes i auster i tot això. Aleshores, aquest senyor, quan va veure els altars barrocs del Solsonès, però es va horroritzar d'una manera, o sigui, diu que se sentia insultat, atacat, que tenia la sensació que eren com patrulles que l'atacaven. És una cosa com si el bosc li saltés a sobre, perquè, clar, era tot fusta, allò, no? Mm. I és un moment molt bonic en què veus com una certa cultura oficial, racionalista, uniformista, es troba davant d'una cosa que no encaixa i la condemna i la troba horrorosa, no? Mm-hmm. I el llibre, doncs, és una mena d'homenatge també a aquest art dels marges, no? Aquest art que és marginal, que és poc reconegut, que és pobre, mm-hmm, en materials, però que pot ser molt ambiciós, també, de vegades.
Això mateix que dius, de totes maneres, sempre hi ha algú que està picant, com t'ho diria, tocant el botet a l'art oficial, diguéssim, perquè també la Mare de Déu, la imatge de la Mare de Déu que hi ha a l'altar, tu expliques, a l'altar barroc del Miracle, també és una Mare de Déu que no hi havia d'anar, però el poble...
Sí, va passar una cosa al Miracle. El Miracle és un santuari al sud del Solsonès, hi ha un document del segle XV que és un text preciós, un text espectacular, que és a veure si ho sé explicar bé. Al segle XV, uns nens que vivien allà van dir que havien vist la Mare de Déu.
Clar,
van dir que havien vist la Mare de Déu nena, aquelles coses que passen, però és que a més ho van dir en plena pesta, en un moment en què eren temps de pesta, o sigui, d'epidèmia, igual. Mm-hmm. Ara tot això ens ressona molt, I aleshores, quan l'Església es va assabentar que hi havia uns nens que anaven dient que havien vist la Mare de Déu, van fer una investigació, hem d'anar allà, certificar-ho, veure què ens expliquen i això. Aleshores, hi ha un document escrit mig en llatí, mig en català, escrit per un capellà, no?, que explica que va a aquella casa de pagès a parlar amb aquells nens i els hi va fent preguntes. Aleshores, les preguntes estan escrites en llatí i les intervencions dels nens i dels seus pares estan en un català salvatge, absolutament meravellós, i veus uns nens aterrits, o sigui, però espantadíssims per aquella aparició que van veure en un moment en què un nen està malalt de pesta i es morirà. És una cosa delirant, meravellosa, i això és el text fundacional del Miracle, diguéssim, mm-hmm, o sigui, hi va haver això i després hi van fer aquest santuari. I aleshores hi havia una Mare de Déu antiga, molt, molt modesta, de fusta, que és la que feia miracles, no? És la que tenia allà i la gent hi creia i això. I després, al segle XVIII, van fer el gran altar barroc i van voler fer una Mare de Déu barroca, nova. I els veïns van dir que
n'hi ha blat.
No, que la, no, que la que feia miracles era la vella.
La petita.
I aleshores hi ha un altar, enorme, que potser fa 15 metres, i al mig hi ha una Mare de Déu petitona d'un altre estil.
El llibre descobreix moltíssimes coses, per exemple, el teu passat de roquer, roquer, que això és una cosa que se saltes del barroc, ell és capaç de parlar, aquí Raül Reguesa, és capaç de parlar d'en Foix, d'en Joan Serra i Vilaró, Serra i Vilaró, però de sobte també hi ha un capítol on parla, fas un repàs i recuperes noms com els Camàlics de Berga, el Chillout de Manresa o el Reis Unfus de Solsona, que mira, em sembla que sonaven així, més o menys.
Jo diria que sí.
Això és espectacular. El barroc, Reis Unfus de Solsona i Puig-reig.
Estic estoradíssim, que m'heu pogut trobar això.
Mica,
està molt bé, no, perquè jo em pensava que no em quedava cap gravació.
Molt poc queda.
Que bé, és meravellós.
Jo crec que t'he de dir que crec que són ells, Ara que
sí que ho són, jo el recordo perfectament.
Escolta, què ha passat aquí? Aquest xaval de granyut,
sí,
que a un garatge amb en Moixí, que és aquest amic teu,
sí,
que t'hem de dir,
sí,
que
sí,
és un llibre que el dediques als amics, no?
Sí, exacte.
Que tocava el baix i tocava un grup que diguéssim infecte, perdona, de dir-ho una fatal.
Devia ser dolentíssim, sí.
Doncs tu passes i acabes sent el director editorial de la Bernat Metge, sí, que s'ha fet llet i grec i tot aquest tipus de coses. Escolta'm, això és un salt increïble, no?
Suposo que sí.
El llibre va una mica d'això també.
M'estic emocionant, sentint el Rayson Blues de fons. És que això és com un retorn.
Mira que la tela, però escolta, escolta. País de rock, escolta, jo què vol que li digui?
Sí, sí, sí. Doncs, bueno, a l'adolescència descobrim moltes coses i després les menysprem de vegades, però l'adolescència ens dona una energia que ens serveix per sempre, no? Crec jo. Vull dir que... jo, clar, en l'adolescència trenquem amb les coses del voltant, trenquem amb el món dels adults, eh? Això de fer una banda al garatge és la manera més de fer soroll, és el millor que pots fer per trencar amb el món dels adults. Després, molts de nosaltres també hem trencat amb la nostra adolescència, o sigui, jo vaig trencar, també vaig passar a la música clàssica, vaig decidir que tot aquest soroll no m'interessava per res.
Exacte, tu has estudiat música a Barcelona, al Conservatori, i no saps quin cap.
I després... Però després també passa que amb el temps he anat mirant enrere, no amb nostàlgia, eh? Ara estic una mica nostàlgic perquè sento el Rayson Blues de fons, però no, bueno, veient quins eren els impulsos que et movien, no? Quan eres jove i quan eres adolescent.
Tu apuntes al llibre que l'adolescència no s'acaba mai del tot, diguéssim.
Jo crec que avui...
Digue'm-ho a mi! Escolta'm, no, és que no tinc massa més temps, però hi ha un capítol preciós que és l'herència, que tu el dediques al teu avi, al Fonso, però que li deia al teu avi
Eugenio. Eugenio, li deia
exactament. Perquè és un capítol de veritat que mereix la pena que vostès se'l llegeixin. Aquest llibre mereix la pena per a tots els capítols, però aquest especialment perquè més a més, no vull que en parlem, però vull que quedi significat, l'aproximació a la guerra, a la postguerra, i fins i tot a la qüestió espanyola, catalana, avui, és de les coses més boniques i més ajustades que jo he llegit últimament. De veritat, llegiu-vos-ho, si volem moltes vegades ens oblidem dels Eugenius, d'aquest Tàbia Alfonso, ens n'hem oblidat, i al millor l'hauríem de tenir, ho dic de cara a la construcció de Catalunya, al procés, al no sé què, no sé quantos. No hauríem d'oblidar això de l'avi Alfonso. Vull acabar amb una última pregunta. Dius, aquí ho tinc, dubto que sense ells, et refereixes als teus fills, hagués pogut mirar aquest país barroc com ho he fet. És l'última pregunta i és tota teva.
I la pregunta quina és exactament? Perdona. Vale.
Dius que al llibre, dius que dubtes que sense els teus fills sí. No haguessis pogut mirar aquest país barroc com ho has fet. Sí. Això?
Sí, sí, vaja, és a dir, és una afirmació, és que no és una pregunta. Bueno, jo crec, el llibre acaba, el llibre, clar, va des del començament fins al moment en què tinc els fills a dormir un diumenge al vespre, no? I acabem aquesta reflexió amb els fills dormint. I hi ha tot d'afirmacions al voltant d'això, i també sobre o sigui, a veure, jo crec que vivim en un moment, en què... Els fills des de sempre han sigut un lligam, és un lligam indestructible, vull dir, és un lligam que saps que no el podràs destruir mai, i això és el contrari de la nostra societat. O sigui, la nostra societat es basa en la llibertat de destruir els lligams, sempre, en tots els casos. Per això ens considerem lliures, no? Perquè podem destruir un lligam que no ens interessa. Això amb els fills no funciona. Per tant, els fills són... O sigui, són una força que ve de fora, diguéssim, que ve de fora de la nostra societat, que ens trastoca totalment, i per això hi ha aquells sentiments de culpa que tenim de vegades també, i no, totes aquestes coses que ens passen. I per tant, són una cosa tan diferent, aquest lligam és tan trasbalsador que t'obliga a mirar endarrere, clar, a replantejar-te coses, a mirar com t'has relacionat amb els teus pares, també, no?
Clar.
I d'aquí ve tot això.
I a veure què es trobaran.
I a veure
quin país barroc es trobaran, eh? Exacte. Raül Garrigasait, Un país barroc, editat per l'Avenç, no us el perdeu. És un llibre meravellós. Moltíssimes gràcies i fins ben aviat, estimat.
Moltes gràcies, Marc.
Acaba amb la música d'aquests. Com es diu això? Que t'he posat?
Rayson Blues.
Rayson Blues, de Solsona i Puig-reig, eh? Flipa, tia. Ja ho veuràs.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Estimats clients, us informem que el Centre Comercial Punt de Trobada d'Andorra tanca definitivament les seves portes el pròxim 25 de novembre.
Aprofiteu la nostra liquidació total a preus increïbles i preus especials per majoristes.
No t'ho pots perdre. Vine abans del tancament total.
Aquí tot el millor preu. Eleclerc, Punt de Trobada, Andorra.
11
thriller.
¿Quién es esa gente?
Una venjança.
¿Quién os ordenó matar a Finn?
Un punt de Tarantino. Una mica dels germans Coen.
No llevas puesto el cinturón.
Molta neu i, sobretot, molta sang.
Hay alguien que está acabando con mi gente.
Uno tras otro. Aquesta nit, a 8 TV.
Pelut, vine aquí, marxem cap a casa.
Quantes plaques de Securitas Direct al barri. I ara que me n'adono, cada vegada més en pisos. La veritat és que jo també hauria de posar-me-la, perquè encara que és un pis, hi podrien entrar igualment. I trucaré per informar-me.
Confia en Securitas Direct, la companyia líder en alarmes. La més recomanada i amb els clients més satisfets. Securitas Direct, experts en seguretat. Truca'ns al 944 45 46 o calcula online a securitasdirect.es.
Aprofita al màxim els descomptes de la teva targeta del Club Vanguardia. Estalvia't 7 cèntims per litre de combustible a Galp. Gaudeix de l'autèntic pernil amb Enrique Tomàs o troba un munt de productes de bellesa a Perfumes Club. T'agradi el que t'agradi, tenim descomptes per tu. Descobreix-los tots a clubvanguardia.com i a l'app del Club Vanguardia.
Ara més que mai necessites una assegurança que s'adapti a tu. Verti o Fals. La teva assegurança de moto amb un 25% de descompte i fracciona els pagaments sense cost addicional. Contracte Verti Ponès.
RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Via Lliure, en directe des de la plaça del Blat de Valls, quilòmetre 0 del Fet Casteller. Diumenge 25, d'11 a 2, viviu l'última jornada de la Fira de Santa Úrsula a Valls, amb Xavi Bundó rememorant la gesta del 3 de 9 sense folre recarregat pels xiquets de Valls a la Diada Castellera de l'any passat.
Després de tocar el cel amb les mans fa un any, les dues colles de Valls reflexionaran també sobre els efectes de la pandèmia sobre el món casteller.
Serà una edició especial del Via Lliure en el desè aniversari de la proclamació dels castells com a patrimoni cultural i immaterial de la humanitat, parlant de present i futur dels castells amb castellers i castelleres que desitgen tornar a les places.
Celebrarem Valls, coneixerem històries, escoltarem música i ens preguntarem com el món de la cultura popular ha viscut la primera onada i com afronta la segona.
Recordeu, diumenge 25 d'octubre, d'11 a 2, Fira de Santa Úrsula. En directe, des de la plaça del Blat de Valls, amb el Via Lliure de RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració de Prat Brands i Tàrraco Center, concessionari oficial Ford.
A les 13:41, Marc Serena, què dius? Que dic malament Puigreig?
A veure, tu ets de Berga o no ets de Berga?
Jo soc de Barcelona, a casa meva són de Berga. Jo
que doncs, que a casa teva t'hauríem d'ensenyar que és Porreig.
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 Puigreig no.
No.
Porreig. Però s'escriu Puigreig.
Sí.
I es diu?
Porreig.
Senyors
i senyors. És com si diguessin Berga. Ai, que està
Berga,
malit.
Ui, si em sona fatal.
És una altra cosa, bueno, és Berga.
Berga. I Porreig, he de dir.
Sí.
Porreig.
Sí.
Escolta.
I Cal Rosal, ja ho has dit bé.
Cal, doncs,
Cal Rosal és un dels de Barcelona. Quan van a buscar bolets i no en troben, després passen per allà i en compren. Ah, i tornen com a la cistella amb bolets del Berguedà.
És veritat. Escolta, amb tots vostès, senyors i senyors, mira, de Porreig a Madrid, Lucía Ligmaer.
Ai. Ai, 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 ai. Sentiu aquesta cançó?
Ai, m'encanta. Home, per favor.
Ai, és que està maca.
A veure, calla, que és...
Ai, mira. Ah, mira. Bueno, hi haurà a qui aquesta cançó no li digui res i hi haurà a qui aquesta cançó li digui tot. Però avui recuperem S'acabó el pastel, que és la pel·lícula basada en el divorci dels periodistes i escriptors Nora Ephron i Carl Weinstein.
Maravilla.
Que si no l'heu vista, està interpretada per la Meryl Streep. I el Jack Nicholson, sí, i som idiotes, i de l'any 1986.
Que tot passava, el 84-86, tot passava allà, t'ho dic jo. Digue'm, digue'm.
Va passar, tot va passar. I ara torna una d'aquestes plataformes, una d'aquestes que segur que teniu tots, i si no saps de quina pel·lícula estem parlant, aquí vinc jo a explicar-t'ho, perquè, com dic sempre, mare només n'hi ha una, i la teva és la millor, i vostè primer és la nostra mare i el nostre servei públic.
Clar que sí. Digues que sí, sí senyora.
Doncs aquesta cançó, que és de la Carly Simon, surt a la pel·lícula basada en el que li va passar a la Nora Ephron i al Carl Weinstein. La Nora Ephron, que era l'eterna optimista, romàntica, cínica, molt feminista, a principis dels anys 70, un dels noms en alça del columnisme americà, no? I per l'altra banda, el Carl Weinstein s'havia convertit en l'estrella periodística de Washington perquè era responsable amb el Bob Woodward de destapar el cas Watergate,
sí, senyora,
que va fer caure el govern del Richard Nixon. Bueno, en fi. Doncs Weinstein i Ephron es van enamorar bojament en una clàssica festa d'intel·lectuals i polítics de la costa est, una d'aquestes que tothom diu, aquestes festes que tothom diu coses molt intel·ligents i vesteixen de tuit, no? Aquestes que ja no existeixen, però que en els anys 70 eren així. Tothom sabia de política, menjaven coses amb pesto, perquè així van ser els anys 70, no? De menjar molt pesto i de criticar el Richard Nixon. Pues això és el que va passar. Doncs aquestes... Oi que sí? Doncs mira, aquestes dues persones al cap d'un mes estaven vivint junts i un any després es van casar. En fi, ells dos tenien el seu passat. L'Efron era filla d'una parella de guionistes de Hollywood amb problemes d'alcoholisme. Ell era un seductor empedernit d'aquests que tots els amics els deien que era incapaç de comprometre's. I Nora, la Nora Efron sabia que el que anava a passar, va passar. Que és que, clar, ells dos es van casar molt feliços i convençuts, van tenir fills, van col·laborar en projectes de cine i tal, però quan ella estava embarassada del seu segon fill, li va descobrir que el seu marit, el Bernstein, li era infidel amb la Margaret Jay, que era esposa de l'ambaixador britànic als Estats Units i periodista de prestigi.
Tot,
i clar,
sempre,
i
el que és pitjor, sempre el tuit de rerefons, eh?
És que, bueno, i el que és pitjor és que estaven enamorats i ho sabia tot Washington. En fi, un desastre absolut. Clar, què va fer la Nora? Doncs va fer el que s'ha de fer: escriure un llibre explicant-ho tot, fer-ho passar per una novel·la, vendre milions de còpies i posar a parir el teu ex. Nenes, apunteu-vos això, perquè és el que heu de fer totes. I es va fer famosíssima amb el llibre, que és una absoluta meravella, S'acabó el pastel, que crec que està dit als paranagrames.
Sí, senyora.
I gràcies al llibre, la Efron es va convertir en una celebritat, perquè, clar, ella li donava una vida a tota dona que quedava relegada després d'una infidelitat com a víctima, no? Ella la tracta a la dona que surt allà, que és ella mateixa, com una persona molt interessant, i no els altres dos idiotes que s'han enamorat per fer un parell de polvos, tu. Doncs mira, S'acabó el pastel... va ser una bomba editorial que va suposar que el procés de divorci entre el Bernstein i l'Efron durés 5 anys.
Com ha de ser, Com ha de ser? Això és un bon divorci.
Com ha de ser?
Aquests que duren poc, ja t'ho dic, no. 5 anys, vinga d'advocats, milions i milions de dòlars, cases als Hamptons, a àtics a Washington, tot a repartir. Això és un divorci.
Això és un divorci i no una tonteria. Clar, doncs clar, sí. Ell, el Bernstein, a assabentar-se que es preparava una pel·li amb el Jack Nicholson i la Meryl Streep, ell va dir, no, mira, jo vull quedar bé, el guió ha de reflectir que ell era un bon pare pels seus fills. Mira, i només així va signar el divorci. Mira-lo, el Bernstein, tonto no era. I, bueno, i la Efron, l'adaptació de la seva novel·la li va servir per entrar definitivament al món del cinema, perquè ella va fer el guió de Cuando Harry encontró a Sally, va dirigir Sleepless in Seattle, Tienes un email, Julie y Julia, bueno, tot fantàstic, perquè van refer les seves vides i per sort ens queda aquest llibre i aquesta pel·lícula estupenda que encara sona la Carly Simon i m'emociono. I mireu quin final tinc. A les columnes de la Nora Efron, on ella, moltíssims anys després, ja era feliç amb el seu nou marit, que era el guionista Nick Pileggi, deia: la gent sempre diu que oblides el dolor. No estic d'acord. Jo recordo el dolor. El que realment oblides és l'amor. El divorci sembla que durarà per sempre. Després un dia, els teus fills creixen, es muden i són independents, i excepte alguna cosa ocasional, ja no tens contacte amb el teu exmarit. El divorci ha durat molt més que el matrimoni, però finalment s'ha acabat. S'ha acabat, com aquesta secció, que avui s'ha acabat. Visca la Nora Efron i visca vostè primer.
I visca Lucía Ligmaier. Moltíssima gràcies, estimada. No ens pengis, que no et volem perdre de vista avui.
No. Aquí em quedo.
Vostè primer, amb Marc Giró.
RAC 1. Cansat del teu vell sofà? Digue-li adeu amb el pla Renove de Galeries del Tresillo. Et subvencionem per temps limitat al teu nou sofà, Cheslong, sofà llitó matalàs, amb un descompte de fins al 40%. Sí, un 40% de descompte. No esperis més o et quedaràs sense subvenció. Galeriesdeltresillo.com.
Tens joies o rellotges que vol rendibilitzar? Demana una valoració gratuïta a Compremor. Especialistes en la compra de joies, diamants i rellotges. T'ofereixen transparència, discreció i la màxima taxació. Troba la teva botiga a compremor.com o truca al 938 101 342. Recorda, són els originals, els de la moneda. Al carrer València 308.
Raül, tens una etiqueta blava al front?
Ja, se m'ha ficat una elèctrica al cap i no me'l puc treure.
Hyundai s'assuma al pla d'ajuts amb fins a 10.710 euros de descompte del pla Moves. A més, instal·lació i punt de recàrrega gratis. Finançant amb Hyundai Finance a través de Banco Cetelem fins al 31/10/2020. Més informació a Hyundai.es.
Alerta! Si ets estudiant universitari o professor, a Microgestió trobaràs la millor oferta educativa a Apple.
Aprofita d'un 12% de descompte en Mac i un 8% en iPad, amb un finançament al 0% i un pla Renove de veritat.
Últims dies de Back to School fins al 31 d'octubre.
Microgestió. Barcelona, Girona, Sant Cugat i microgestió.com.
L'àrea metropolitana de Barcelona ja pren mesures per pal·liar la contaminació restringint l'accés als vehicles més contaminants. Vine al teu concessionari Ford a conèixer la gamma més completa de vehicles híbrids i elèctrics del mercat i comença a gaudir dels avantatges addicionals de les etiquetes Eco i Zero a tota l'àrea metropolitana. La nova mobilitat és cosa de Ford.
Si estàs pensant vendre un rellotge, pensa en Criso, central de compres de rellotges. A Criso són experts en rellotges moderns i antics. Rolex, Breitling, Cartier, Takewer, Hublot, Patek Philippe. Porta-hi el teu rellotge de gamma alta o mitjana i te'l valoraran sense compromís. A més, et garanteixen la màxima taxació. Criso, al carrer València 256, cantonada amb Rambla Catalunya.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Bueno, la que també té una notícia que no te la pots perdre és Ingrid Ripollès, a que sí?
Sí. Endavant, no? Vinga, que sapiguem que cada vegada són més les persones que decideixen protegir casa seva i la seva família instal·lant una alarma de Securitas Direct. Ho sabíeu?
Sí, sí, home. Jo és que...
Tu sí, no?
Sí. Tu, Lucía, ho sabies?
Bueno, estic flipant.
Ah, veus? Clar. Mira, és que... quan confieu en Securitas Direct, compteu amb protecció total dins i fora de casa i amb el nombre més gran d'experts en seguretat que estan preparats per actuar les 24 hores en cas de risc o de qualsevol emergència.
Molt bé.
Confieu en Securitas Direct, que són experts en seguretat. Truqueu ara al 944-45-46 o calculeu online a securitasdirect.es.
Això s'ho està dient una persona, de veritat t'ho dic, que sí. Té Securitas Direct a casa seva, però de forma natural, abans de tot treballar a Rocco ja tenia Securitas Direct.
Jo no tinc interessos, No soc la senyora Direct.
I a l'Ernest diu que també, escolta'm. Mira, et vaig a dir una cosa. Amb tots vosaltres, l'insigne, el meravellós Marc Serena.
Algú que no té res que li puguin robar.
Que no té Securitas Direct perquè no té res, perquè ell viu de forma austeríssima, és una anacoreta, quasi bé.
Us vull explicar un tema que és bastant important, que té a veure amb la televisió i un documental que s'ha emès a Al Jazeera fa pocs dies, que es diu The Cyprus Papers. Mentre les nostres televisions parlen de Mainat,
ara
hi ha altres televisions que estan fent reportatges d'investigació que baixa la tapa, com aquest de Al Jazeera. És un documental que podeu trobar a YouTube, està només en anglès, però s'entén perfectament el que explica. Es trasllada a Xipre, no sé si hi heu estat, illa del Mediterrani, situada a prop de Turquia, amb 1 milió de persones, i Xipre té el mateix tema que Espanya, que hi ha uns visats, uns passaports, que es diuen visats d'or, que si tu tens molts diners, te'ls donen.
De veritat? Aquí Espanya també passa, això?
Això a Espanya passa, des del 2013 s'han donat 25.000 visats així, i bàsicament, si tu inverteixes en immobles o en lletres de l'Estat, etc., t'acaben donant aquest passaport europeu...
I punt. En el cas si ets ric, tens nacionalitat.
Totalment. En el cas espanyol, a més a més, t'ho donen 20 dies. I si en 20 dies no t'han donat res, també te'l donen. Val? O sigui que realment és així. Llavors, aquest documental explica la lletra petita d'aquesta història.
Però no m'interessa això, els 20 dies.
És a dir, tu vas aquí a Espanya, poses tots aquests milions, i en 20 dies t'han de resoldre el teu cas, però si en 20 dies no t'han respost...
També
et donen...
Ja ho dono per fet,
Això estaria molt bé, que l'administració sempre funcioni així.
Sí, exacte.
Si no et respon, és que sí.
És que sí. Sí, sí, està bé.
Llavors, aquest documental explica què passa en el cas de Xipre, que és molt similar a Espanya, i la veritat és que és bastant alarmant.
Al Jazeera's investigative unit goes undercover in Cyprus. We reveal how the specter of corruption hangs over the island's passport by investment scheme.
Llavors, aquí hi ha un reporter d'Al Jazeera que se'n van a Xipre i diuen, nosaltres venim a representar a un xinès que té molts diners i que vol un passaport europeu. El problema és que aquest xinès té
càrregues, diguem-ne, o sigui, ha estat perseguit per la llei del seu país, té antecedents criminals, i aquests diners no sabem massa d'on venen. I es va trobant tota gent a Xipre, advocats, polítics, gent de... que venen pisos, que diuen, no passa res, això ho anem arreglant, això ho anem arreglant. O sigui, el tema està que el documental explica com aquesta gent que vol un passaport, tot sovint vol un passaport perquè pots tenir un passaport amb un altre nom, que no és el teu,
a sobre,
i pots d'alguna manera ser una persona nova. És a dir, si tu no, et canvies el nom i tens un passaport d'un altre país i tu estaves perseguit del teu país però tens un passaport europeu que et permet viatjar, etc., doncs pots canviar-te la identitat, no? Llavors, bàsicament s'explica com tota aquesta gent, diguem-ne, està aconseguint visats d'or. A Xipre se n'han concedit una desena part a Espanya, només 2.500, però com tot sovint aquesta gent que va per un passaport és perquè té algunes coses per amagar de com s'han aconseguit aquests diners, del seu passat, etc. No?
És a dir, perdona, per aclarir-nos.
Sí.
Europa denega permisos de residència i nacionalitats
o triguen anys a respondre.
I a més et disparen si vas amb una pastera, et disparen a la cara. Perquè ets pobre,
sí,
però si ets ric o molt ric, clar, o infinitament ric, això ho tens resolt.
Sí, per exemple, aquesta setmana hem sabut que el Front Marítim de Barcelona s'ho ha quedat tot un fons d'inversió de Singapur. Doncs, per exemple, aquesta gent que ha ficat diners...
Ja deuen ser espanyols.
Se'ls donarà avisat amb ells, a les seves famílies...
I a tot quisqui.
I, clar, potser al seu país aquests diners no sabem d'on els van treure i com els van treure. És que evident. Llavors, aquest documental està molt bé, es diu The Cyprus Papers, podeu trobar al web d'Al Jazeera o a YouTube, i explicar aquesta història dels visats d'or d'una manera que no ens havien explicat fins ara.
I que, a més, és extrapolable, no?, pel que veig. Primer cap de pasta, de moniato, perdona.
Bueno, el tema de la corrupció, diguem-ne, que passa a Xipre, també passa a casa nostra, evidentment.
I de quina manera? Tens... Mira, t'ho vaig a dir claríssimament. És que tens temps, fins i tot...
És que per això anava ràpid.
Que... Oh, quin tio! És que
anava ràpid per poder explicar això, que comença dijous un nou festival de cinema.
Comença, Lucía, un nou festival de cinema. Això és una bona notícia.
Que es diu Tectònic, que ja el nom ens agrada, perquè és nom d'una manera de ballar, també. Són 8 festivals de cinema social de Catalunya que s'han unit per fer el festival que es diu Tectònic. Ho trobareu a festivaltectònic.cat, també a Filmin. Una de les pel·lícules que he vist i que m'ha agradat molt es diu Automotive, que explica com està canviant el sector de l'automòbil i les empreses que fan cotxes.
Aquesta serà grandiosa, també.
A Alemanya ara mateix hi ha 800.000 persones que estan fent cotxes. Què passa si això s'automatitza, si entren les màquines, etc. Aquest documental entra molt en aquest tema.
Quin
i està molt bé.
Quin tipus de cotxe serà, a més a més.
Exacte.
Ai, escolta'm, doncs mira, saps què et dic? Treu la música, perquè ara nosaltres, que anàvem, mira, hem fet quantitat de coses avui, teníem moltíssima pressa, doncs acomiadarem el programa amb una tranquil·litat que escolta'm, mira, exacte, posa'm en doble, que sigui doble. No, Lucía, o què? Segueix plovent a Madrid o no?
Mira, plou moltíssim, tota la setmana plovent.
Ens fa anar a la Ingrid Ripollès, ens fa anar a toc de pitu. Ai, 56 ha desacabat, 56 ha desacabat, el Barcelona ha de retallar un
punt. És que Manresa fa molt fred, també, aquests dies.
A Manresa també fa molt fred.
Molt fred aquests dies.
Meravella. Vols parlar del temps? Si és que al final, de veritat, que meravella. A vosaltres, a tots els que ens esteu escoltant, us estimo moltíssim, perquè si no ens escolteu, home, què serà de nosaltres?
Sobretot els que han arribat fins aquí.
Ai. Sobretot els que heu arribat fins aquí.
Clar.
Sí, tu, que ets que tenen mèrits.
Que no sigui perquè ja venien pels informatius.
Quina meravella, els informatius també. Vinguin d'on vinguin.
De tot.
Tot.
El tresor de l'avi, la supernau del pare, el cotxàs d'en Charlie, la bala vermella, el maleït cotxe del veí. En la història n'han dit d'infinites maneres. No és hora de dir-ne el teu Golf? Nou Golf 8, gamma des de 8 euros al dia. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condicions a Volkswagen.es.
Volkswagen.
Hola, Montse. Estàs en forma?
Doncs no. Entre el confinament i les vacances m'he engreixat 4 quilos.
Fes com jo. Ves a Naturhaus i comença un seguiment dietètic amb un professional de la salut. En qüestió de setmanes, aquests 4 quilos només seran un mal record.
Demana cita a naturhaus.es. Per la teva salut, evita picar entre els àpats.
A Parlem fem el que fem perquè tenim un perquè. Construir junts la millor teleoperadora de Catalunya per Catalunya. Per això t'oferim tots els serveis d'una gran companyia, al millor preu i en la teva llengua. Entra a parlem.com o truca al 1713 i informa-te'n.
Necessito unes bones sabatilles de córrer, com aquestes. No, millor aquestes. Comprar, enviar i m'arriben per la cursa d'aquesta tarda.
Així de fàcil és fer les teves comandes amb el Corte Inglés Plus. T'entreguem les teves marques preferides en dues hores o quan tu vulguis per només 19,90 euros a l'any. I ara més còmode la nova aplicació del Corte Inglés. Què esperes?
setmana, Encuentros en la Vanguardia amb Barcelona, zona de baixes emissions. Quin és l'objectiu? Com s'està adaptant el sector de l'automoció als nous reptes ambientals? Com beneficia la nostra salut la zona de baixes emissions? Quin és l'objectiu? Si vols saber la resposta a aquestes i altres preguntes, t'esperem a lavanguardia.com el 27 d'octubre a les 9:30 del matí. Per seguir aquest esdeveniment, inscriu-te a invitaciones@encuentroslv.com amb la col·laboració d'Endesa, BMW Mini Barcelona Premium, Peugeot i Renault.
Et preocupa circular pel centre de la ciutat? Monta amb l'avançat Honda CR-V híbrid o amb el nou i versàtil Honda Jazz híbrid amb etiqueta Eco. Aprofita els descomptes irrepetibles a tota la gamma híbrida d'Honda. Només del 22 al 24 d'octubre a la xarxa de concessionaris d'automòbils Honda de Catalunya. Demana cita ara a hondacatalunya.com.
Un thriller.
¿Quién es esa gente?
Una venjança.
¿Quién os ordenó matar a Finn?
Un punt de Tarantino. Una mica dels germans Coen.
¿No llevas puesto el cinturón?
Molta neu i, sobretot, molta sang.
Hay alguien que está acabando con mi gente.
Uno tras otro. Aquesta nit, a 8 TV.
Ara més que mai necessites una assegurança que s'adapti a tu. Verti o fals? Per això a Verti et donem un 25% de descompte en l'assegurança de la teva moto i a més ho pots fraccionar sense cost addicional. Perquè sabem que ara has d'estar cobert amb la millor assegurança, però sense haver de pagar més. Contracta la teva assegurança a Verti Ponés, la teva asseguradora digital.
Bon dia.